Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Costa, parlar d'alguna altra cosa aquest matí que no sigui de la posada en llibertat dels membres de la manada que van violar, una noia a les festes dels Sanfermins. Dic violar, encara que la sentència de l'Audiència de Navarra diu que només la van abusar, això que quedi clar, tot i que ja ho sabeu. Ara que ara la mateixa audiència hagi decidit que aquestes persones poden ser lliures, poden sortir en llibertat, és indignant. I el fet que hi hagi un vot particular dins del tribunal, una persona que no pensa que hagin de ser lliures, demostra que aquesta no era l'única alternativa. I mentrestant, Dolors Bassa a la presó. Ja portem 2 mesos enviant-li cartes setmanals amb tots els continguts, amb totes les notícies del Baix Empordà, o si no totes, una selecció, i com que necessitem contingut per omplir-les, avui, com cada dia, tot i la indignació que ens provoquen fets com els de la manada, seguirem despertant-vos i explicant-vos notícies del Baix Empordà quan són les 8 i gairebé 2 minuts. Això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. De seguida repassem tots els titulars del Baix Empordà. Abans, temps pel temps, Martí Seguer, bon dia.
Avui no esperem grans canvis. Segueix la tònica dels darrers dies amb cel assolellat i temperatures elevades que s'enfilaran fins als 32 graus de màxima i als 19 de mínima. Els propers dies seguim amb calor, bon temps, cel assolellat i només us he de dir que aneu amb compte amb la pirotècnia, que el bosc ja comença a estar una mica sec i no volem ensurts.
Bon consell, Martí. I ara aquests són els titulars d'avui al Baix Empordà. El projecte del Port d'Aro necessitarà un aval medioambiental per tirar endavant. L'any passat ja es van presentar fins a 8 al·legacions a la Generalitat per l'ampliació que s'ha de fer aquest al Port d'Aro. La línia aèria de mitja tensió de l'avinguda Fanals a Platja d'Aro serà soterrada. L'Ajuntament espera que les obres es materialitzin a partir del proper hivern. I la C31 es torna a omplir amb 40.000 cintes grogues. Nova acció del CDR a les portes de la Revetlla de Sant Joan. I reobre el mític clip en forma d'apartaments de luxe. L'hotel va tancar les seves portes a finals d'estiu del 2015 i des d'aleshores els propietaris l'han remodelat. I l'Hospital de Palamós rep 26.000 euros per millorar el servei d'anatomia patològica. Els diners recaudats tenen la finalitat de millorar les condicions de vida dels malalts de càncer i els seus familiars. I avui al Supermatí entrevistarem la directora d'atenció primària dels serveis de salut del Baix Empordà, l'Esther Vilert, just quan hi ha preocupació a Palafrugell per la falta de metges al centre d'atenció primària. I també descobrirem el Palafrugell de cine amb Lluís Molines. Tot això al Supermatí, que ara mateix comença quan són les 8 i 3 minuts. A aquesta hora del matí hem de saludar en Gerard Escat. Gerard, bon dia.
Bon dia.
L'ampliació del Port d'Aro, el Club Nàutic de Platja d'Aro, no podrà continuar fins que no s'avaluï el seu possible impacte mediambiental. I aquesta és una notícia que us avancem a Ràdio Capital. Des del Departament de Territori i Sostenibilitat han assegurat que el projecte té mancances relacionades amb l'impacte que pot tenir aquesta obra, oi?
Entre els demandants de l'avaluació d'impacte ambiental ordinària hi ha el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, com també l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i el de Sant Feliu de Guíxols. Tot i això, des del Servei de Costes han estipulat que caldria fer un projecte per determinar on anirà a parar tot el material de dragatge. El Servei d'Arqueologia i Paleontologia demanda que no s'ha avaluat els possibles impactes sobre els béns de patrimoni arqueològic subaquàtic i reclamen un arqueòleg durant els treballs de dragatge. Amb la petició de diferents administracions públiques, el Departament de la Generalitat ha volgut demandar que s'haurà de fer una avaluació d'impacte ambiental ordinària, sempre que es vulgui portar a terme el projecte d'explotació del Port d'Aro que hi ha actualment.
La Ràdio Capital s'ha posat en contacte amb l'equip del Club Nàutic Port d'Aro, que no ha volgut fer cap comentari, perquè tal i com han assegurat, aquesta petició d'avaluació no canviarà res del que estava previst.
No és la primera vegada que el projecte de la nova bocana del Port d'Aro rep el desacord per part de diferents col·lectius. Fa un any, l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro ja mostrava el seu descontentament amb la proposta de la UTE, l'empresa que té la concessió d'explotació del port, i més tard la Generalitat rebia 8 al·legacions per demanar un port més sostenible. Des del Port d'Aro hi ha la previsió de remodelar l'espai, com també remodelar l'abocant actual, mitjançant la construcció d'un nou dic a llevant d'uns 75 metres més que l'actual. El projecte està dividit en 3 trams: la protecció del mur al martell del dic existent, la nova esplanada de vela i l'últim, que comptarà amb una escullera de 5 tones.
Gràcies, Gerard. No marxem de Platja d'Aro. Perquè la línia de mitja tensió que va des de l'avinguda, va per l'avinguda Fenals fins al carrer Mozart a Platja d'Aro, serà soterrada. Anna Pujol, bon dia.
Bon dia. Es tracta d'una doble línia de cables de 25.000 volts que arriba als transformadors elèctrics i distribueix electricitat als habitatges del municipi. La línia ressegueix 520 metres de l'avinguda Fenals i passa per sobre d'un bosquet, diversos carrers i un parc infantil. L'objectiu del projecte és apartar el cablejat de l'espai públic, principalment a causa de l'impacte visual. Tot i que l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro assegura que ara per ara no és una amenaça significativa, la memòria de les obres especula que la infraestructura actual podria resultar potencialment perillosa. Josep Maria Soler, regidor d'Urbanisme, veu aquestes obres com una millora de l'entorn urbà.
Uns elements que, a part de generar, sí que poden generar certa sensació de que hi ha algun risc, les torres enmig de les torres de formigó o de ferro enmig d'aquests espais desapareixeran perquè anirà tot canalitzat, com la resta de canalitzacions de línies de mitja tensió que hem anat fent els darrers anys. Desapareixen andròmines de l'espai públic.
Les obres no estan previstes fins després de l'estiu i es calcula que duraran prop de 3 mesos. Soler insisteix en que no afectarà els veïns de manera significativa, però que les feines podrien travessar algun carrer transversal.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Són les 8 i 7 minuts. En aquests moments, diversos membres dels comitès de defensa de la República de Pals estan anant cap als jutjats de Figueres per donar suport a les dues veïnes del poble citades per la justícia per donar explicacions sobre els talls de l'AP7 i l'N2, l'N11, que va haver el 27 de març durant la Setmana Santa. I parlant de CDRs, si heu passat per la carretera C31, ja ho haureu vist. Els CDRs han tornat a col·locar 40.000 cintes grogues a la principal via d'entrada a la Costa Brava, a les portes de la Revetlla de Sant Joan, Gerard.
Aquesta acció ja es va fer per Setmana Santa, quan la carretera es va omplir de llaços entre Llagostera i Palamós. A més de reivindicar la independència, els CDR volen rebutjar la presència del rei Felip VI en els propers dies als Premis d'Emprenedoria de la Fundació Princesa de Girona.
I quan són les 8 i 8 minuts, és el moment del comentari. Un comentari que avui ens deixa la Carme Fenoll.
Entre les promeses que ens fem a l'estiu, solem incloure la de llegir més. Hem guardat a la cantonada més amagada de la prestatgeria del menjador els dos totxos que per Sant Jordi ens va regalar la mare, el llibre del poeta mort recentment, l'últim bestseller que ens va arribar a les mans sense voler-ho evitar, i aquell llibre d'autoajuda que mai confessarem que vam comprar a l'aeroport. Després vindrà el juliol i la calor per deixar les coses al seu lloc. Ens mostrarà que només aguantarem 10 pàgines de la novel·leta de butxaca perquè les veus d'en Jonathan i la Jennifer jugant a pales no ens deixen concentrar. O que el tedi d'agenciar-nos amb un parasol ens han impedit una lectura en condicions de més de 10 minuts a l'aire lliure. Tornarem a comprar algun diari en paper i un diumenge al migdia ens el llegirem en una terrasseta amb el cafè amb gel a la mà. Ens direm que cal que hi tornem, que és un plaer que no podem deixar passar, i ens durarà aquest impuls el mateix que els glaçons que ja no refreden el nostre cafè. Sortirem, gloriosos, a visitar la millor llibreria del poble, que bonic, on estiuejo, i ens emportarem algun llibre que en el seu títol contindrà la paraula Empordà, per recordar-nos a nosaltres mateixos que vivim, de forma perenne o efímera, en un dels millors paradisos del planeta. Bon estiu a tothom.
Bon estiu a tu també, Carme. Ja ho sabeu, podeu recuperar aquest comentari.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Nosaltres tenim més notícies. Més notícies, com que, per exemple, els veïns de l'Ajuntament d'Ullà ha reunit aquest vespre els veïns per informar-los del projecte de millora del nucli antic. El reunirà aquest vespre, que és divendres. Les obres començaran, aquestes obres de remodelació del nucli antic, començaran passat l'estiu. Doni Selles.
La primera fase del projecte consisteix en el soterrament dels serveis i la pavimentació dels carrers. El pressupost d'aquests treballs és de poc més de 350.000 euros. Començaran al setembre i han d'estar enllestits abans de les festes de Nadal. Les obres es faran en tres trams per minimitzar les molèsties als veïns. Primer, el sector dels carrers Major i de la Volta i les places de Catalunya i Espanya. Segon, l'entorn de l'església parroquial i, finalment, els carrers Muntanya i Sant Andreu. La segona fase de la reforma del nucli antic d'Ullà s'executarà durant l'any 2019.
Recentment, per cert, l'Ajuntament d'Ullà ha col·locat una marquesina a la zona verda on els nens que van a l'Institut de Torroella de Montgrí esperen el bus. S'hi han invertit 7.500 euros. Són les 8 i 11 minuts i continuem perquè ara parlem, anem a Palafrugell, parlem de la seva festa de Sant Joan. Aquest any, Palafrugell tindrà revetlla de Sant Joan i, a més, rebrà la flama del Canigó. Com arribarà fins a Palafrugell, Eugènia Güell?
Doncs s'encendrà des del punt més alt del Canigó, a més de 2.700 metres d'altitud, a les 12 de la nit, entre el dia 22 i 23 de juny. I l'agrupació excursionista de Palafrugell la recollirà i la durà fins a Palafrugell a peu i en bicicleta. Aquest és el primer any que l'Ajuntament de Palafrugell organitza revetlla de Sant Joan al poble, i quan la flama arribi a Can Berg, l'Òmnium Cultural llegirà un manifest i també hi haurà un concert d'Albert Oliva Trio. A més, l'ANC organitzarà una barra amb coca i cava a preus populars. La flama passarà per diversos pobles del Baix Empordà, com Torroella de Montgrí, Sant Feliu de Guada i Torrent, on els que ho desitgin es podran unir a la ruta en bicicleta o demanar una flama.
I l'Oncolliga ha donat a l'Hospital de Palamós 26.000 euros per millorar el servei d'anatomia patològica al Vallès.
La Fundació Oncolliga Girona i els serveis de salut integrats Baix Empordà de l'Hospital de Palamós han presentat el nou material adquirit amb el donatiu de 25.893 euros de l'Oncotrail 2017, una cursa solidària de 100 quilòmetres que té com a finalitat recaptar fons per millorar les condicions de vida de malalts de càncer i els seus familiars.
Són les 8 i 12 minuts, ara mateix tornem.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes
autors d'assassinat. Com el grup Denis La Bisbal i el
camp. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
El Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar el ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Per la gent normal, fer dissabte significa ordenar les coses. Per nosaltres, fer dissabte significa repassar l'ordre de les 40 cançons més destacades de la setmana. Els dissabtes a les 6 de la tarda a Ràdio Capital i fem la llista del Per no dir res. Un repàs a les 40 millors cançons de la setmana amb en Marc Clapés. La llista. Fes dissabte amb nosaltres.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina 100% online de Ràdio Capital. Mambo, salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. Ràdio Indiana. I no paris de ballar.
Això és el Supermatí. Són, falten res, 30 segons perquè sigui un quart de nou i anem a l'actualitat general. Una actualitat general que ens porta cada dia a l'Alba Lejide. Condemnen l'alcaldessa de Berga, bueno, una actualitat general que, com ja sabeu, ve acompanyada del que ja us he explicat quan obríem el supermatí, aquesta decisió de posar en llibertat els membres de la manada que van violar, van abusar sexualment, segons la sentència de l'Audiència de Navarra, d'una noia a les festes del Sant Fermín de Pamplona. Això és el que s'ha decidit i això ha generat moltíssima polèmica i moltíssimes protestes a tot Espanya, també a Catalunya. A part d'això, condemnen l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, a 6 mesos d'inhabilitació per no despenjar l'estelada de l'Ajuntament. Montse Venturós estava acusada d'un delicte de desobediència per no fer cas als requeriments de la Junta Electoral.
La condemna no és ferma i Venturós pot presentar-hi recurs. L'1 de març de 2017, un jutjat de Berga va arxivar la causa de l'estelada, però la Fiscalia va recórrer la decisió i l'Audiència de Barcelona va decidir reobrir el cas 2 mesos després. Finalment, el judici contra Venturós per un delicte de desobediència va celebrar-se el 21 de maig a Manresa i l'alcaldessa va denunciar ser víctima d'un judici polític.
I una dada preocupant, la taxa de risc de pobresa a Catalunya augmenta 8 dècimes i se situa en el 20% el 2017, segons l'IDESCAT. La població més afectada per aquest increment és la que té menys de 16 anys.
Si s'aplica el llindar del conjunt de l'Estat, que és de 8.522 euros, s'obté una taxa de pobresa del 15%. Amb tot, el nombre de persones que diu que arriba a final de mes amb molta dificultat representa el 7% de la població, una xifra que des del 2013 sempre havia superat el 12%. Els ingressos mitjans de les llars catalanes durant el 2016 van ser de 31.411 euros per llar i de 12.712 euros per persona. Un 0,2 i un 0,4% més que l'any passat.
I com sempre parlem d'immigració, perquè és un tema que tenim sobre la taula des de ja fa setmanes. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha ordenat que la seva administració comenci a reunificar les famílies que havien estat separades a la frontera amb Mèxic, que això després de tota la polèmica que ha generat. Durant una reunió del seu gabinet a la Casa Blanca, Trump ha demanat als departaments de Justícia, Seguretat Nacional i Afers Socials per mantenir unides les famílies. Ahir, la seva dona, la primera dama, Melania Trump, va visitar un d'aquests centres on es reté els nens de les famílies migrants. I això va generar polèmica, no tant pel fet que hi anés, sinó perquè portava una jaqueta de Zara, on hi deia: "A mi no m'importa, i a tu?" Hi ha gent que diu que és una coincidència, jo em resisteixo a pensar-ho. I a Itàlia, els 224 immigrants que el ministre de l'Interior havia rebutjat hores abans, finalment sí que desembarcaran en el port italià gràcies a un conflicte amb la bandera del vaixell ONG Lifeline que els duia a bord després de rescatar-los. Un canvi d'opinió de l'executiu que arriba després que el govern holandès assegurés que el vaixell porta il·legalment la bandera d'aquest país. Les autoritats italianes confiscaran el vaixell perquè el govern italià ha decidit obrir una investigació. I mentrestant, Brussel·les, la Unió Europea, negocia crear camps de migrants a 6 països del nord d'Àfrica. El comissari europeu d'immigració assegura que els centres no serien com la presó de Guantánamo. No sé, permeteu-me dubtar-ho. Són les 8:18, això és el supermatí, i ara... Us deia, són les 8, ara són les 8:19, i aquí a Ràdio Capital, com sabeu, us portem tota l'actualitat de l'Empordà i també la millor música del món. Doncs ara és el moment de la millor música del món amb One Kiss de Dua Lipa i Calvin Harris. One kiss is all it takes, falling in love with me. Loud. I amb Dua Lipa i Calvin Harris hem arribat a les 8 i 21 minuts. I a aquesta hora del matí volem parlar amb Esther Vilert, la directora d'Atenció Primària dels Serveis de Salut Integrat del Baix Empordà. Senyora Vilert, bon dia.
Hola, bon dia.
Ho escoltàvem l'altre dia, ho vèiem l'altre dia a TV3, que explicava que al CAP de Palafrugell hi falten metges. A causa de la jubilació o el trasllat de 4 metges, aquests metges no, de moment no s'han, segons explicava la televisió pública, aquests metges no s'han suplert, no s'han restaurat, no s'han incorporat de nous. I això és un problema general a Catalunya perquè falten metges de família. Això és així? És a dir, hi ha aquesta falta de metges al CAP de Palafrugell?
A veure, ja han marxat 4 metges, és cert, al CAP de Palafrugell. El que passa és que mica a mica els anem trobant facultatius que volen venir a treballar amb nosaltres. El que passa és que no és de manera immediata tots. Fa uns 15 dies es va incorporar un.
Per tant, ara en falten tres.
Tenim una facultativa que vindrà l'1 de juliol, tenim una altra que en principi hauria de començar el 15 de juliol, tenim una que vindrà al setembre, una altra que ens ha dit que segurament vindrà a l'agost. Vull dir, ja anem trobant facultatius per venir. El que passa és que entre que contactem amb ells i venen, no és immediat. Sempre hi ha un decalaix. I clar, aquest temps que pot passar, doncs pot ser un mes, dos mesos. Els motius diversos. Dos d'aquests facultatius són persones sud-americanes i que necessiten papers d'estrangeria, no? Aleshores, això ja no depèn de nosaltres. I els altres dos, doncs una persona a la que vindrà al setembre és d'una altra comunitat autònoma, necessita un temps també per venir. Bueno, els motius són diversos,
com...
però anem trobant.
Jo em pregunto, com es busquen els metges en aquest cas?
Doncs nosaltres el mes de maig, que és quan acaben els residents de totes les unitats docents, enviem les ofertes de feina als col·legis de metges de tota Espanya i també a les unitats docents, que és el lloc on els residents acaben i ens poden facilitar el contacte amb ells, no? Uh-huh. I doncs, gràcies a això, alguns d'ells s'han posat en contacte amb nosaltres.
Per tant, són metges recent sortits, si ho entenc bé, recent sortits de la facultat, bueno, de facultat no, perquè el procés per ser metge és més llarg.
És a dir... Sí, alguns sí, de tots aquests 4, 2 és aquest cas, els altres 2 no. Nosaltres també tenim residents, nosaltres som unitat docent des de fa uns 8-10 anys aproximadament, tenim residents de família.
Què vol dir tenir residents?
Tenir residents
jo més o menys ho puc saber perquè tinc bastants amics que estan estudiant medicina, però hi ha molta gent que segur que ens escolta i no sap què són.
Val. Quan acabes la carrera de medicina, que són 6 anys, per exercir o tenir l'especialitat, d'alguna especialitat, la que sigui, t'has de presentar un examen, que és el famós MIR, que són una mena de... oposicions, diríem així, no és ben bé oposicions, però bueno, a nivell de tot l'estat, val? I aleshores, en funció del barem, pots escollir l'especialitat, doncs a nivell de tot Espanya, a un lloc, a un hospital, a un altre. Aleshores, el CIBE és unitat docent de metges de família, de ginecologia i de medicina interna. És a dir, que nosaltres cada any ofertem 5 classes de metges de família a nivell de tota Espanya i 5 metges que acaben la carrera ens escullen i venen a fer els 4 anys d'especialitat a l'ambulatori de Palafrugell, el de Palamós o el de Torroella, junt amb l'Hospital de Palamós. I quan acaben aquests 4 anys ja tenen l'especialitat de medicina de família. Per tant, són 10 anys des de que d'un estudiant comença la carrera de medicina fins que té el títol d'especialista.
Tornem al cas concret de Palafrugell.
Sí.
Diu que almenys a meitat d'estiu això hauria d'estar resolt, aquesta falta de metges.
Sí. En principi, sí, si totes les coses van com tenim previst, sí.
Uh-huh.
A part, nosaltres tenim ja per estructura contractat durant tot l'any a dos facultatius, en el cas de Palafrugell, que els tenim contractats per suplir vacances, baixes, etc. No? I aquestes dues persones en aquests moments estan agafant el contingent o cupo de pacients d'algun d'aquests professionals que ha marxat. Per tant, no és que tinguem gent sense atendre ni sense adjudicar, no, al revés, tenim persones que ho poden fer, el que passa és que no podem suplir les vacances dels professionals que estan d'estructura. M'explico? Saps?
Ja, nosaltres quan vam veure aquest reportatge a TV3 ens va sorprendre perquè no parlava amb ningú, explicaven la seva experiència metges, algun pacient, però no parlava amb cap portaveu de cap plataforma, i per això vam voler dir anem a contrastar-ho. No sé si sap vostè d'on pot néixer aquesta protesta de la que es va fer ressò TV3.
Ara no t'entenc, protesta? Bueno, ells es van assabentar de la notícia perquè són usuaris de l'ambulatori. Suposo que va anar per aquí el tema.
D'acord. Aquest estiu, a més, s'ha reorganitzat el CAP de Torroella i de la Bisbal. L'estiu passat ja ho van fer a Torroella, va anar molt bé, i ara ho repeteixen i s'incorpora a la Bisbal. Quin és l'objectiu d'aquesta reorganització dels CAP?
Bueno, l'objectiu de reorganització va néixer dintre del mateix equip, fruit d'una reflexió, i l'objectiu és millorar l'accessibilitat, intentar disminuir les llistes d'espera per facilitar l'accés als professionals, fer la consulta en un ambient més adequat, preferentment amb el seu metge o amb la seva infermera, i també intentar que l'assistència, bueno, de fet intentar no, farem que l'assistència sigui el mateix dia. Aleshores els pacients tenen uns telèfons als que trucar, al matí és un centre d'aquests, un call center, no? I a la tarda és el propi ambulatori. Aleshores truquen i se'ls dona hora el mateix dia.
És a dir, l'objectiu és que, tot i l'augment de pacients que s'espera, està quantificat quants pacients més van durant l'estiu als serveis integrats del Baix Empordà, als centres dels serveis integrats del Baix Empordà?
Home, ara mateix no t'ho sé dir exactament, però sí que s'incrementa bastant la població i la gent que tenem els mesos d'estiu. El que passa que en el cas de la Bisbal no és una zona tan turística com a Torroella, Palafrugell o Palamós, amb la qual cosa aquest impacte en el cas de la Bisbal no es nota.
Val, és a dir, llavors, de què neix això que es faci concretament a l'estiu?
Ah, bueno, es fa precisament a l'estiu aprofitant, doncs, que, bueno, que es va fer Torroella també a l'estiu, va funcionar, i ells aprofiten i ho fan a l'estiu, però no respon a que comença el programa d'estiu en el cas de la Bisbal. És una, bueno, ha començat ara, no sé, és casualitat, diguem-ho així, no? Ens hem de marcar una data i, doncs, ho hem decidit entre tots que sigui el 16 de juliol.
Perfecte. Hem parlat avui amb l'Esther Vilert, que és la... directora d'atenció primària, els càrrecs sempre són difícils de recordar. Sí. Directora d'atenció primària dels serveis de salut integrats del Baix Empordà. Moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí.
Moltes gràcies. Vinga.
I que tingui molt bon dia.
Igualment.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Són les 8:47. Les 8:47, no, són les 8:29:47 eren, això sí. Ja sabeu, els divendres, perquè avui ja és divendres, no sé si hi havíeu pensat, però ja és divendres, i com ja sabeu, els divendres ens agrada repassar l'agenda cultural, festiva, lúdica, de tot el cap de setmana, i per això tenim una agenda llarga. Per tant, ara començarem explicant els actes a què podeu assistir durant el dia d'avui, que és divendres. Com ja sabeu, un any més el Festival Ítaca torna a l'Estartit amb una combinació de música, teatre i altres activitats lúdiques i de reflexió. Sílvia Pedret.
La decisió de l'Audiència de Navarra...
No, aquesta és la Sílvia Pedret. La Sílvia Pedret, la tenim aquí, això, dèiem que el Festival Ítaca torna a l'Estartit.
El Festival Ítaca Cultura i Acció a l'Empordà aglutina propostes culturals de qualitat a un preu assequible amb l'objectiu de reivindicar la cultura com a dret bàsic. Enguany, la Revetlla de Sant Joan començarà la nit del 22 de juny. El Sant Joan 2018 de l'Ítaca seran dues nits festives a la plaça de la Llevantina de l'Estartit, a tocar de mar amb els grups més alegres del país. Avui divendres, Charango, Che Sudaka i Doctor Cràpula formen el cartell de la nit. Serà una nit d'estiu per recordar, amb tres bandes que són referents en el seu estil. Una sessió del DJ Carlix, Cannibal Sound System, tancarà la nit allargant la festa fins a la matinada.
I el 7è Festival de Música Folk del Daró Folk 2018 a la Bisbal d'Empordà dona cloenda avui amb els grups BD Bosch i la Pusa del Tònic, Martí Seguem.
L'edició d'enguany del ja clàssic Festival de Música Folk de la Bisbal, el Daró Folk, arriba avui a la seva cloenda. Per aquest festival ja han passat molts artistes, com per exemple Corranda Son Corranda, Cul de Sac, Filibusters, Bauma, Trio Torreta, i avui per donar cloenda a aquest festival, a les 10 de la nit tindrem la Pusa Diatònica. El concert és gratuït i, com sempre, a la plaça Major de la Bisbal d'Empordà.
I arriba el Festival Nòmad a Sant Feliu de Guíxols i tot aquest cap de setmana de Sant Joan el podreu visitar, Miquel.
Torna per tercer any consecutiu a Sant Feliu de Guíxols el Nòmad Festival, un cap de setmana de Sant Joan amb un grapat d'activitats concentrades als jardins Juli Garreta, amb parades, moda, decoració, música, food trucks i fins i tot una àrea infantil. Una proposta alternativa i original que pretén donar a conèixer productes tant locals com nacionals i internacionals. És molt més que una fira, és, en definitiva, un festival cultural.
I avui hi ha un concert de Santisso a Verges aquesta nit a les 10 de la nit al Mas Pi, Sílvia.
Aquest barceloní va descobrir la música al mateix temps que la ràdio durant la seva adolescència. Ha treballat a diferents emissores de ràdio fent tot tipus de programes, ha tocat al carrer i ha fet concerts a locals com l'Astrolabi de Gràcia, l'Associació Libertària Antiprohibicionista o el Gas Bar, vinculat a la sala Luz de Gas. Fortuna és el seu nou àlbum i no s'anomena així per casualitat. És la cançó que dona nom al seu disc i és una invocació a la bona sort. Aquesta nit a les 10 de la nit el podeu veure en directe al Mas Pi de Verges.
I torna Sant Joan i amb Sant Joan torna la Festa Major de Palamós, Martí.
I com cada any Palamós dona el tret de sortir de l'estiu amb la Festa Major, que un any més ve carregada d'activitats per gaudir del bon temps. Més d'una setmana plena d'activitats pensada per tota la família, concerts, castells, animacions, fogueres de Sant Joan, revell, les barraques, això és una òpera. Avui us destaquem un concert de dos pianos sota les estrelles a càrrec de Toni Puig i Lucky Guri a les 10 de la nit al Parc del Convent dels Agustins. I ja les clàssiques barraques que s'instal·laran a la platja a partir d'avui divendres i fins diumenge dia 25. Entre els grups que hi actuen aquest any hi participaran la Gamba Rock 2017, Litosalp Club, Doctor Prats, Séptimo A, Billy Idiot, Smoking Sums, Carlos Selecta i molts altres. Avui divendres actuen Billy Idiot, Doctor Prats i Séptimo A a partir de les 11 de la nit.
Moltes gràcies, Martí, Sílvia i Miquel. Després, de seguida, tornem amb vosaltres per repassar les activitats de l'agenda de dissabte i diumenge, però abans volem seguir parlant de cultura. Volem parlar de cinema i volem parlar de Palafrugell amb en Lluís Molines, activista cultural. Senyor Molines, bon dia.
Bon dia.
El Museu del Suro exposa la història del cinema a Palafrugell a través dels programes de mà de la col·lecció, de la seva col·lecció de Lluís Molines. A través d'aquesta col·lecció es pot resseguir la història d'aquesta activitat amb molta tradició a Palafrugell. Jo li volia preguntar, en quin moment arriba el cinema a Palafrugell?
Home, sembla ser que el cinema Palafrugell va arribar als finals del segle XIX. La meva àvia m'havia explicat que amb unes mena de barraques de tira hi havia uns senyors que amb un llençol feien moure figures fotogràfiques, diguem-ho així. Però no es va arribar a comercialitzar, o sigui, ja en forma de sala, fins a principi del segle XX. Llavors, sembla que la Societat Recreativa Centre Fraternal va oferir unes sessions de cinematògraf.
I aquesta rival, a mi em sorprèn que sigui tan aviat, a principis del segle XX, això, que es comercialitzés el cinema. És realment així? És sorprenent que arribés tan aviat o va en la línia de la resta del país?
Sí, sembla que, amb dades que jo tinc, sembla ser que el Fraternal es van començar a fer sessions en la sala teatre i devien fer pagar una entrada mentre acompanyaven aquelles primeres pel·lícules en piano. Però llavors, a banda d'aquesta sala, hi va haver una altra, al carrer de Cavallers, que llavors va ser una impremta, del qual jo tinc... O sigui, que jo tinc programes que estan exposats en aquesta exposició de l'any 1917, en pel·lícules ja d'episodis. Feien pel·lícules d'episodis, de jornades, el que se vol dir, com ara fan els serials a la televisió, i feien pagar una entrada. I, a més, hi havia varietés. Hi havia pel·lícula i varietés. Devien cantar complers, com a l'època de Feliç del Complet.
I què s'hi projectava? Quines pel·lícules s'hi projectaven?
Sí, jo dic pel·lícules com ara de La moneda rota, que era una pel·lícula de jornades, d'aventures, de cop de punts. Més aviat, els programes que jo tinc eren pel·lícules d'aventures. Però llavors, a l'any 1918, ja en un altre local, que ara és el Teatre Municipal, llavors ja feien, ja varen programar la primera versió de Sangre y Arena, la novel·la d'en Blasco Ibáñez. Ja es havia fet una versió de Sangre y Arena, el 1918. Mm-hmm. I llavors ja es va seguir comercialitzant. Hi ha programes dels anys 20, del cinema mut, dels anys 30, fins a arribar a l'època actual, que encara sortosament es fa cinema a Palafrugell, malgrat que van desapareixent cinemes de la comarca. Palafrugell se manté encara i la gent hi acudeix.
I sabem, imagino que sí, gràcies a aquests folletons demà, quant costava entrar al cinema el 1918?
El 1918? Hi ha un programa que diu, em sembla que diu 50 cèntims als adults, ara no tinc el programa davant, i 25, o sigui, mitja entrada als menors. Feien pagar un preu que devia ser correcte a aquella època, sí, 50 cèntims de pesseta.
Sí, és a dir, però no era res, però no sé si...
Ara ens sembla res, exacte, però en aquell temps devia ser una entrada enraonada de preu, no? I llavors ja va anar pujant, ja hi ha... Hi ha una curiositat amb això dels preus del cinema, perquè als anys 30 i 40 l'empresa que explotava comercialment la sala del Paternal per cinema, l'empresa Recolons, feia el dimecres pel·lícules de reprise, pel·lícules ja que es havien fet, a preus populars. I en deien sessions feminals. I llavors un senyor podia fer entrar dues senyores o senyoretes gratuïtament. I això feia que moltes vegades hi havia un jove o un senyor a la taquilla i se li costaven dues senyores. Diu, vostè va sol o tu vas sol? I aquell noi, si anava sol, se li posaven al costat aquelles dues senyoretes i podien entrar gratuïtament. Això no vol dir que com eren a dintre la sala s'escabullissin i aquell noi, que potser es pensava que havia lligat, va quedar fotut.
És a dir, les sessions feminals, home, potser és l'equivalent ara al Dia de l'Espectador, que en molts llocs també és dimecres,
exacte,
no?
Sí, sí, exactament. I era el dimecres. Quina coincidència. Mm-hmm. El dimecres. Jo recordo de petit, jovenet, de 10, 13 o 14 anys, que anava a veure pel·lícules de reprís, com ara la mítica Casablanca i tal, vull dir que es feien aquestes sessions. Hi ha moltes anècdotes sobre aquests 100 anys de cinema a Palafrugell.
Exacte, estem parlant amb en Lluís Molines amb l'excusa, tot i que és un plaer, perquè estem aprenent moltíssim, però ho estem fent amb l'excusa d'aquesta exposició que s'ha inaugurat al Museu del Suro sobre la història del cinema Palafrugell. Què hi podem trobar en aquesta exposició?
Mira, jo penso que en aquesta exposició, a banda de història, perquè no hem d'oblidar que el cinema és art, és història, i aquí aparcant amb aquests 100 anys amb els textos que hi havia en el programa, perquè lo interessant, a banda de la fotografia de la Greta Garbo, la Joan Crawford, la Rolf Flynn, el Tyrone Power, tot el que vulguis, però a darrere hi havia l'escrit, i l'escrit té molta gràcia de l'època. Per exemple, una anècdota, poso per cas, a darrere hi posaven un esbós de lo que era la pel·lícula, i llavors, als anys 40, que a l'acabar la guerra, amb el franquisme, es feia, era obligació el Noticiario Novo, que era un documental de les notícies que passaven al país i a l'estranger. Ens trobem en plena guerra mundial. L'empresa Recolons, que gestionava el fraternal, com he dit, eren més aviat republicans i posaven Noticiario Novo con las últimas noticias de la guerra mundial. I res més. I, en canvi, l'altra empresa, que més aviat eren de dretes, franquistes, i posava Noticiario Nodo con las últimes notícies de l'imparable ejército alemán. De l'imparable ejército alemán. I llavors, com hi va haver el desembarc de Normandia, que ja l'exèrcit alemany se'n va anar de clatells, gairebé, llavors van variar. Últimes notícies de la guerra, simplement.
Van entendre que no hi havia molt de futur en el glorioso exercit alemany.
Deien que havíem perdut Alemanya, no hi havia més, i llavors van canviar el xip.
I tot això és el que podem trobar...
Curiositats,
sí,
això.
Curiositats com aquestes són les que podem trobar en aquesta exposició del cinema a Palafrugell. Un cinema que ara mateix, gràcies al Cineclub Garbí, està ben viu, es projecta en cada cap de setmana pel·lícules d'actualitat que repassem cada dijous amb el nostre expert en cinema, repassem les pel·lícules que es projecten al Cineclub Garbí, i que moltes vegades diem és que aquesta pel·lícula és indispensable i s'ha d'anar a veure sí o sí perquè està molt bé.
Exactament, sí. Això, l'Àlex Cebonero i els seus col·laboradors fan una tasca magnífica, però de continuar el cinema a Palafrugell, i tant que sí.
Lluís Molines, hem parlat avui amb aquest activista cultural de Palafrugell sobre la història del cinema a la vila i aquesta exposició que exposa material seu com documentació, cartells. Moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí.
Molt bé, a vosaltres, i m'ha encantat de poder mostrar a les noves generacions la forma de, o sigui, de les pel·lícules que varen fer història, que es varen projectar a Palafrugell amb el seu anecdotari a través del text del programa.
Molt, molt important, això, és molt important. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I que tingui molt bon dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Us he promès que seguiríem repassant l'agenda cultural i lúdica del Baix Empordà. I això és el que fem a continuació amb la Sílvia Pedret, en Miquel 40 i en Toni Selles. Ens hem quedat en les activitats de dissabte, perquè aquest dissabte a Segaró podeu jugar al Segaró Jocs i Animació, Miquel.
Durant aquesta primavera hi ha hagut un nou programa de dinamització familiar a S'Agaró durant 4 tardes de dissabte. Propostes molt variades, com el Jugacirc, que és espai de joc i música, la festa de Xics Gastronòmic, que és un taller de iogurts, i l'espectacle La Festa dels Més Tomàquet, o també titelles amb en Bernat Pescador i jocs d'animació i diversos inflables, pintacares, música... En definitiva, activitat que no us podeu perdre perquè ja s'acaba aquest dissabte a les 6 de la tarda, serà a Sant Pol a S'Agaró.
I també podem viure la 21a plantada tradicional de la Rosa Pals al Mas Carles, Sílvia.
La plantada tradicional de l'arròs se celebra al municipi any rere any durant el mes de juny. Els pagesos més veterans de la vila ofereixen al públic assistent una demostració de com es plantava l'arròs manualment amb els peus ficats dins l'aigua abans de la mecanització. La sortida serà a 9:45 amb trenet. L'acte, molt recomanable per petits i grans, començarà a les 10 del matí, s'amenitza i es complementa amb un esmorzar de pagès i a les 11 activitats diverses respectant sempre l'autenticitat i el caire rural que envolta aquest ofici artesanal. El lloc, com cada any, al Mas Carles.
I el Castell de Focs de Sant Joan comença l'estiu la nit de dissabte a Platja d'Aro, Martí.
A 11:45 de la nit donarem la benvinguda a l'estiu mirant el cel a la platja gran del Cavall Bernat de Platja d'Aro, emocionant-nos amb la coreografia pirotècnica i somiant amb els mesos que vindran. Aquest any el Castell de Focs és fet per la pirotècnica igual, amb una durada d'uns 17 minuts.
Esperem que no sigui igual que altres anys. Música, teatre i moltes activitats lúdiques i de reflexió. Aquest dissabte l'Estartit torna Sant Joan amb el Festival Ítaca. Miquel. Miquel? Ara.
El Sant Joan 2018 de l'Ítaca són dues nits festives a la plaça de la Llevantina de l'Estartit, a tocar del mar, amb els grups de més gresca del país. Every Night, Germà Negre, Pachawa, Sound Sistema i Coers portaran la festa de la Revella de Sant Joan d'aquest any. I una sessió del DJ Gambit, de Ràdio Bemba Sound System, baixista de la mítica formació Mano Negra de Mano Chao, tancarà la nit allargant la festa fins la matinada. Aquest concert d'aquest festival Ítaca, del qual Ràdio Capital n'és emissora oficial.
Va, doncs ara anem a diumenge. Ballant aquí tots a la redacció amb aquesta sintonia de Parof Estelar. Diumenge tenim la Fira de l'Oli a Sant Antoni de Calonge durant tot el dia, Sílvia.
El dia de Sant Joan, a Sant Antoni de Calonge tindrà lloc una fira dedicada al món de l'oli, que neix amb la voluntat de convertir el poble en un punt de trobada, en una festa per grans i petits, al voltant d'un producte ben emblemàtic del territori. És una fira temàtica al voltant de l'oli i el pa en la seva extensió de productes, derivats i serveis relacionats. Descobriu l'encant de la plaça de l'Església de Sant Antoni de Calonge i els mercats temàtics d'alimentació que s'hi realitzaran durant tot l'estiu.
I diumenge, a les 12 del migdia, hi ha la ruta Josep Pla Ullastret. Això serà diumenge a les 12 del migdia.
Un itinerari dissenyat per la Fundació Josep Pla per tal de conèixer alguns dels racons i indrets empordanesos més representatius de la literatura de l'escriptor. Després d'una recerca conjunta entre el Museu d'Arqueologia de Catalunya Ullastret i la Fundació Josep Pla per tal d'explorar la relació de l'escriptor amb el jaciment arqueològic d'Ullastret i amb el món de l'arqueologia. Ambdues entitats proposen una ruta literària que ens apropi a la realitat de les primeres excavacions en un indret excepcional per la geografia catalana a través de la força mitificadora de les paraules.
I a Cruïlles, a l'ermita de Sant Miquel de Salelles, festa de Sant Joan de Salelles, Miquel.
Jornada tradicional i festiva a l'ermita de Sant Joan de Salelles. A les 6 de la tarda hi haurà una missa amb concert de la coral Vol d'Oreneta i a les 5, una hora abans, hi haurà sardanes amb la principal de Cassala de la Selva. En acabat, hi haurà un piscolabis amb coca de Sant Joan i beguda per tothom.
I tampoc no us podeu perdre el concert de Xerim Araster, el festival propers de Castell d'Aro, Martí.
Arriba el nou festival propers de Castell d'Aro, primer cicle de concerts de tarda en petit format. Un total de 4 concerts gratuïts repartits entre els 4 diumenges del mes de juny. Un festival de petit format que proposa actuacions a mitja tarda amb intèrprets consolidats o emergents del nou panorama musical del país en format acústic. Aquest diumenge, a les 6 de la tarda, Xerim Araster amb Polinèsies, Bank Rover 2017, s'atreveix per primer cop amb La Balada, completant així un àlbum de cançons calmades i independents, com Les Illes, que conformen el títol del seu darrer disc. Un recull de preguntes i
respostes en forma de cançons amanides amb una gran dosi de poesia.
I mireu, ara m'acaba d'arribar una alerta del diari El País, una alerta push al mòbil, amb un titular que parla de la decisió de l'Audiència de Navarra de deixar lliures els membres de la manada. Com justifica l'Audiència de Navarra aquesta llibertat dels membres de la manada? Diu, ho llegeixo literalment del titular del País, eh? El auto sobre la manada justifica su puesta en libertad porque viven a más de 500 kilómetros de la víctima, lo que permite su sosiego sin que estén en prisión. Clar, permite su sosiego, però el sosiego de les persones que viuen no a 500 quilòmetres, sinó a un quilòmetre dels membres de la manada, doncs potser no estan tan sossegades. Són les 8:51 minuts. I estem escoltant el nou èxit de Shawn Mendes, que es diu Lost in Japan. Estem al supermatí, això és Ràdio Capital de l'Empordà, i escoltem Lost in Japan de Shawn Mendes. All it takes is one flight, we'd be in the same time zone, looking through your timeline, seeing all the rainbows. I got an idea, and I know that it sounds crazy, I just wanna see ya. Oh, I gotta ask, do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind, can't get you off my mind, can't get you off my mind. Oh. I could feel the tension, we could cut it with a knife. I know it's more than just a friendship, I can hear you think I'm right, yeah. Do I gotta convince you that you shouldn't fall asleep? It'll only be a couple hours and I'm about to leave. Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind, can't get you off my mind, can't get you off my mind. Do you got plans tonight? I was hoping I could get lost in your paradise. The only thing I'm thinking about is you and I. Cause I can't get you off my mind, can't get you off my mind. I can't seem to get you off my mind. Let's get lost tonight, let's get lost. I'm a couple hundred miles from Japan and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind, I can't get you off my mind. Do you got plans tonight, baby? I was hoping I could get lost in your paradise. The only thing I'm thinking about is you and I. And I can't get you off my mind, can't get you off my mind. I can't seem to get you off my mind. I al supermatí ens estem acostant al final del programa i ho fem amb Happier, del cantant Ed Sheeran. Escoltem-lo, escoltem-lo. Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms. Only a month we've been apart, you look happier. Saw you walk inside a bar, he said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as white as ours. Yeah, you look happier, you do.
My friend told me one day I'll feel it too. And until then I'll smile and hide the truth. That I know I was happy. Everything's reminding me of you. Nursing an empty bottle and telling myself you're happier, aren't you? Guess you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. I could try to smile and hide the truth. I know I was happier with you. Hey, yeah, hey, yeah. Hey, yeah. I knew one day you'd fall for someone new. But if he breaks your heart like lovers do, just know that I'll be waiting here for you.
I amb Ed Sheeran arribem al final del programa. Això és el Supermatí, això és Ràdio Capital de l'Empordà, són les 8:58 i aquests són els titulars d'avui al Baix Empordà. El projecte del Port d'Aro necessitarà un aval mediambiental per tirar endavant. L'any passat ja es van presentar fins a 8 al·legacions a la Generalitat per l'ampliació que s'ha de fer al Club Nàutic del Port d'Aro. I la línia aèria de mitja tensió de l'Avinguda Fanals de Platja d'Aro serà soterrada. L'Ajuntament espera que les obres es materialitzin a partir de l'hivern i asseguren que no hi haurà molèsties per la ciutadania. I els CDRs fan una nova acció al Baix Empordà. La C31 s'ha tornat a omplir amb 40.000 cintes grogues. És aquesta nova acció dels comitès de defensa de la República a les portes de la Revetlla de Sant Joan. I reobre el mític Clipper a Platja d'Aro en forma d'apartaments de luxe. L'hotel va tancar les seves portes a finals de l'estiu del 2015 i des d'aleshores els propietaris l'han remodelat i ara s'ha convertit en un espai d'apartaments de luxe. I l'Hospital de Palamós rep 26.000 euros per millorar el servei d'anatomia patològica. Els diners recaptats tenen la finalitat de millorar les condicions de vida dels malalts de càncer i els seus familiars. I acabem amb el temps, Martí Seguer.
Avui no esperem grans canvis, segueix la tònica dels darrers dies amb cel assolellat i temperatures elevades que s'enfilaran fins als 32 graus de màxima i els 19 de mínima. Els propers dies seguim amb calor, bon temps i cel assolellat.
I això que ens deies abans, tothom moltíssima precaució amb els petards, amb els castells de foc, que no volem haver de fer un programa especial sobre un gran incendi al Baix Empordà. Fins dilluns!